Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
La consciència és la veu de la nostra ànima. La passió és la veu del nostre cos. William Shakespeare.
De nou tornem a obrir la finestra de la música clàssica a Tertúlia en Acústic, la clàssica a peu de carrer. Però ho fem, com res el nostre nom, escoltant-la sense prejudicis ni carcasses, gaudint-la i emocionant-nos, sense cap tipus de problemes. I jo ho faig sempre acompanyada per les meves guies musicals que m'expliquen tantes coses. Estem aprenent tantes coses i estic gaudint com mai de la música amb la pianista Cristina Casale.
Hola, hola Jessica.
I la flautista Patricia Denó.
Què tal, Jessica?
I com ja vam anunciar a l'anterior tertúlia en acústic, amb la companyia de la gran mezzosoprano Anna Hassler, hola.
Hola, Jessica, què tal?
Amb la qual continuarem parlant d'aquest viatge d'hivern de Schubert. Finalitzarem aquest tema que, com sempre, ens queden tants penjats, tantes preguntes, i també reflexionarem, com bé deia la frase de Shakespeare, sobre la veu i sobre la importància de la veu per emocionar-nos. De moment, ens quedem amb això que explica tantes i tantes coses. Ens deixem endur per aquesta emoció. Expliquem una miqueta en què consisteix. És un cicle de Leeds, Anna,
sí.
Aquest Winterreise. Ara sí, no? Començo ja de Schubert.
Molt bé, Jessica, ara ja quasi ho tens.
I és com dèiem, un cicle de Leeds. En principi es van compondre per un tenor, però com ens vas explicar a l'anterior programa, hi ha arranjaments. I aquí és on deies tu que cantaves d'aquesta manera, no? Amb aquest tema que estem escoltant ara.
Sí, bueno, ara està sonant Der Leiermann, que és el final. començava els tres sols, ja s'apropa el moment de la pèrdua absoluta, de la mort, i bueno, és aquest sentiment de que els tres sols, he perdut dos, em queda un, bueno, és el sentiment ja proper de la mort, no? I el que està sonant en aquest moment, que és Der Leiermann, l'organillero, que ja és, bueno,
aquí el tenim,
és el final.
Era una mica autobiogràfica, no?, perquè era el seu últim any de vida, de Schubert.
Sí.
I d'alguna manera ja explicava, no?, que el que li estava succeint al seu cos i a la seva vida.
Sí, segurament sentia la mort de prop per fer aquesta obra, que és sintetitza, em sembla, no només els seus coneixements musicals i la seva obra vocal, sinó que també potser la seva vida.
Una cosa que pot impactar una mica és el fet de parlar de la mort, com en aquella època es podien fer assajos, llibres, no?, que parlessin de la mort, que formava part de les emocions de la vida, no? I és una cosa que potser en l'actualitat ens costa, és un tema una mica tabú, no?, per a algunes persones. I això crec que n'hem d'aprendre, i en podem aprendre inclús sense llegir, només escoltant aquesta música.
Anna, com és treballar aquesta poesia, aquesta música?
Doncs és molt especial, com sempre en el Lied es tracta de la poesia, i bueno, doncs aquest cicle, aquest viatge llarguíssim, ple d'emocions, segurament hi ha tot, hi ha tot tipus d'emocions aquí dintre, perquè també hi ha moments d'esperança, hi ha moments de, bueno, de surt el suïcidi, la cançó El Lindenbaum, El Tilo, és simbòlic del suïcidi, perquè aquest arbre que ell es troba, doncs aquest descans que realment podia tenir a la sombra d'aquest arbre, segurament no era per dormir la siesta, no?, sinó que era realment ajudat de les branques
per dormir, no?, eternament.
Per dormir eternament.
Hem de dir que tu també comences un viatge, marxaràs al Brasil,
sí,
al gener, per ensenyar també en aquest festival que
sí,
es diu FEMUSC.
FEMUSC, sí.
A Brasil, i després el viatge continuarà.
El viatge
Amèrica.
Continua amb el viatge, curiosament, al mes de gener, al sud de Brasil, on està l'estat de Santa Catarina, aquest festival tan gran, FEMUSC, hi haurà 40 grads, segurament, de temperatura.
Sí,
estaré cantant el viatge d'hivern en aquesta situació climàtica, que és bastant dura, ja la conec, i bueno, és bastant difícil, però...
Com afecta la veu?
La temperatura.
Un contrast de temperatura tan gran.
Bueno, pot afectar com a qualsevol instrument, potser
clar,
inclús més, no?
Sí,
és cuidar-te, és sentit comú, simplement.
No? En el moment de cantar, la respiració, has d'enfocar-ho de diferent manera.
Bueno, poden passar coses depenent. Per exemple, jo recordo quan vaig anar a Mèxic, que vaig tenir les dues vegades que he cantat a ABF, he tingut una sensació de falta
d'aire,
perquè realment és molt alt, i m'ho van explicar, sí, és normal, tots els cantants se'ns passa, i creo que una frase llarga que la fas sense respirar, doncs respires un parell de vegades, perquè realment és que necessitaries unes quantes setmanes per poder-te
aclimatar-te.
Això ho demanes? Necessito dues setmanes, sí, per aclimatar-me. Després continuaràs amb més gira, més viatge.
Sí, sí, és una gira en principi de Brasil llarga, que moltes dades estan per confirmar encara, però el juny sí que sé, estic el 30 de juny, es fa el Winterreise de nou, a la Capella Santa Maria, és una sala de concerts de Curitiba, on també a l'Acadèmia Villavox d'aquesta ciutat faré una masterclass. Després venen altres festivals de Londrina, també a Brasil, i tota una gira que està encara per confirmar, segurament a la primavera ho sabrem.
Per seguir-te tens una pàgina de Facebook, allà tens tota l'actualitat,
sí,
una pàgina pàgina web, sí. annahasler.com, si sí. no recordo malament. Sí, sí. Allà totes les dates dels teus concerts. Allà. Per exemple, acabes de fer una masterclass també amb la Fundació Victòria dels Àngels, una sí. gran soprano també que tenim ben a prop.
Grandíssima soprano aquí.
Però t'hem convidat a un segon tertulian acústic per encara robar-te una miqueta més de coneixements i conèixer-te una miqueta més. I com hem preparat una mica de Spotify, de llista de Spotify, com jo dic, comencem amb aquest tema. Ara fora de micro ens deia l'Anna que cantar no és només dir coses, cantar sense sentir, sinó que és explicar coses, no dir-les
sí.
de veritat.
Cantar no és mostrar una veu maca, cantar és explicar, és tenir un discurs, és dir un text, és explicar algo, expressar algo, no? I bueno, això em sembla que Maria Callas una mica va recollir una herència que va en aquest sentit, no? La importància realment de comunicar i la força expressiva que tenia Maria Callas, de la que sempre es parla, molt més que de la seva, de la bellesa de la seva veu, que pot ser més, no sé, més polèmica, és això, el que és indiscutible és la seva capacitat expressiva i té que veure no només en la perfecció musical de la partitura,
la tècnica,
que
no?
també la tenia, sinó a la força de la paraula, a agafar realment la paraula i dir-la, no? La necessitat imperiosa d'expressar.
Per tant, heu de tenir una dicció en alemany,
perfecta.
Italià, diferents idiomes,
clar,
fantàstica.
També passa que quan ets molt expressiva i vols dir molt, si ho dius malament es nota més. Si vas cantant i no es nota res, però si li fiques tot el teu... No?
Me'n recordo, Anna, que, durant uns anys vaig estar col·laborant amb l'Orquestra Simfònica Liceu i vaig fer un Enric Vuitè amb la Montserrat Cavallé. Va ser molt divertit perquè se li anava la lletra de vegades, no? Però per sobre passava el cant, saps? Sí. Bueno, més o menys, no ho dic amb carinyo, però bueno, sí. també és un recurs, no?
Bueno, a tothom li passa i després sí. tens el recurs de la veu, no? Que ho dissimula en aquest moment.
Això amb el duel de gates no passa res, perquè és un miau més.
Ah, exacte, és que vam escoltar el duel de gates de Rossini en un programa anterior amb la mare Cavaller i la filla Cavaller,
ah, sí?
i et diré que la mare Cavaller li donava 20 voltes en l'aspecte efecte expressiu de... Sí,
però sí, un superatiós
està de bo.
I dir, però parlar en vocabulari de gats. Sí,
sí. Es transformava en gata, realment.
És que les gates madures són...
Sí.
Aquí tenim una altra peça, no? Que volem escoltar-la una miqueta i explicar-la. Tu expliques que la veu és una qüestió d'evolució, no? És treball... No sé si vas imaginar, no sé, als 15, 20 anys, que podries fer això algun dia.
No.
Bé, el que estem escoltant, no. Només faig un incís, és La fos mort de Frederic Mompou, un dels nostres compositors catalans més internacionals i més deliciosos d'escoltar.
Meravellós. Un altre món, res que veure amb Schubert, amb Ponchielli, és bueno.
L'Anna havia marxat, Estava interpretant mentalment sí. Aquest tema, que sí.
Sí, és que és... Bueno, és meravellós. Ja, aquí ja comença una ruptura, no?, de tonalitats. Mm-hmm. Bueno, més que comença, ja és una època, no?, d'una música molt més, no sé, com es podria denominar, no?,
més
la música
natural,
de Mompou.
Trenca, però sense sensacionalismes. No. O sigui, és el menos es más, perquè doncs, era un home, doncs, com deia la seva dona, un home, al igual que la seva música hi ha poques notes, hi ha de poques paraules.
però molt directa, no?, a l'emoció.
Sí, no calien més, no calen més.
Sí, sí.
I Mompou, doncs, això es definia per això, per la seva simplicitat i per la seva... Anava directa doncs al sentiment. I això, a més, doncs, mesclat amb harmonies més actuals, no? Llavors això refrescava l'oïda, no escoltaves del de sempre. Aquesta peça també parla sobre la mort, no? Sí. I en portem tres.
Jo penso que...
No és temàtic, el tema.
No.
Abordades de manera completament...
És anecdòtic,
Sí. És totalment, mira, ha passat.
Sí, ha passat. Ha coincidit.
No, Anna, el que deies, que mai t'haguessis imaginat poder interpretar.
No, això no. Als 15 anys jo estava començant a cantar el cor de Valdoreix i el cor de Sant Cugat i bueno, m'agradava moltíssim cantar i ho disfrutava molt i feia els meus primers solos ja. Sí, perquè era, bueno,
i feia... Què penses tu, Anna, de... Saps que hi ha molta polèmica entre si es comença a cantar massa aviat o s'ha de començar quan la veu està formada, començar quan la veu encara és blanca, que s'entén per blanca veu infantil.
Sí, jo diria que sí que s'ha d'esperar, depèn del que es vulgui fer, no? Però realment per desenvolupar la veu i cantar qualsevol cosa que un nen o una nena en aquesta edat vulgui provar, s'ha d'esperar que la laringe estigui una mica ja desenvolupada. I sí, que fins als 17-18 jo penso que es tindria que esperar. Si es vol fer un estudi seriament, no? Ja sé que avui en dia hi ha molta polèmica amb això perquè hi ha nenes, sobretot molt petites, que ja volen cantar des dels 12-13 i els 14 ja consideren que tenen que ser el vídeo de YouTube amb més likes.
Exactament.
Perquè hi ha una fulanita que
ha
guanyat
ha
no sé
què
premi,
sí.
que canta molt bé i que tothom li aplaudeix, però això és molt...
Això és ambició, l'ambició no pot anar abans.
Això em sembla que és una mica l'ambició del els pares que estan traslladant el seu fill, no? Perquè jo em sembla que un pare o una mare que amb una nena de 13-14 anys que diu la meva filla vol ser cantant, a mi, jo personalment, considero que està traslladant el seu món,
el seu desig,
perquè és impossible.
Sí, l'està projectant amb la filla.
Sí. Perquè un nen el que vol fer és les coses que li agraden, però no es planteja una qüestió professional. I això és precisament el que em vas de preguntar, que jo t'estava explicant, i em sembla que és un tema molt, molt interessant. Vull dir, la meva família és una família d'artistes, i el meu pare, sent artista, mai ens va dir fes això o no facis això. No et dediquis a l'art perquè... o dedica't, fill, perquè...
Clar.
No, ens van deixar lliures, no?
Clar.
I quan veig aquestes famílies que estan com ja guiant el nen, clar, que ha de ser... Jo, a mi em sembla que això és molt incorrecte.
Antinatural.
Perquè no li estan deixant que sigui una evolució natural del que realment... I després hi ha frustracions, hi ha quantitat de problemes psicològics amb els nens que estan amb els psicòlegs, però no sap què té i, bueno...
Clar, clar.
Tu el cant t'ha arribat, ha anat venint a la teva vida i has tingut una sèrie de possibilitats, les has buscat evidentment, però els estudis, com vas anar orientant-te cap a, per exemple, poder cantar això? Esperes que la música em crida, que la pugi, que la posi a primer pla.
Ja no m'estimes, ell està li està dient lo mateix mitja hora, no?
Diguem el que estem sentint.
Estima'm, és Carmen.
És Carmen.
Just al moment, doncs, el duo ja final,
sí,
que s'apropa l'assassinat de Carmen, no?
I ella ho sap. És una mena de suïcidi, és que és increïble, avui estem parlant de morts i de suïcidis, perquè Carmen es suïcida. Ell Carmen vol... sap perfectament que ella està aquí, que ha vingut, que està a la plaça de Toros, i les seves amigues li diuen en un moment que està per aquí.
Sí, sí,
que està per aquí, vete Carmen, que està per aquí i no tiene muy buena pinta, no?
I el va buscar,
ella el va abandonar, no? I, bueno, i ella ha vingut i
està boig d'amor per ella i la vol obligar que l'estimi,
i ella
és impossible.
Super sap i diu Carmen no tiene miedo i se queda ahí i ella sabe que va a morir, perquè además és la tradició gitana de que te maté porque eras mía,
sí.
I ella lo sabe. Mai Carmen cederà, llibre ha nascut i lliure morirà. Això ella decideix que morirà perquè...
No, i no escaparà.
Que no escaparà, no escapa la mort, perquè és això ve de la cultura gitana i està en el llibre de Merimé. Al principi, en el prora, hi ha una dedicatòria, una frase, no?, que diu en Rumi, en el llenguatge gità, diu que és... tu eres mía y, te maté porque eras mía, ¿no?
I arribar a que et puguin oferir un paper com a Carmen, que és, de forma popular, una de les òperes més conegudes.
Sí.
Què significa això per a una mezzosoprano?
Bueno, és un Carmen és un dels grans rols, és un rol increïble, és rodó, ho té tot, és un dels rols més difícils que hi ha perquè està contínuament a l'escenari. Carmen no surt, bueno, si surt, torna de seguida, és continu, que no està en un gran duo, està en el quintet, està en un altre duo, està cantant sola, està, no para, és un rol molt actoral.
És una heroïna.
És una heroïna i és tan conegut, no? És una música que va sola, té aquesta, bueno, bellesa i tothom vol cantar Carmen. De fet, és un rol que canten sopranos i mezzosopranos i tot tipus de veus.
Jo crec també que a part de que la música és deliciosa, és exquisita i tot haver estat composta per Georges Bizet, que era un compositor francès, realment el compositor sí. Es va inspirar molt bé en el folclore espanyol, perquè sí. Hi ha moltes harmonies molt ben agafades sí. I fins i tot flamenques, no? Però jo crec que una de les coses que penso que fa interessant aquesta òpera també és la psicologia de la protagonista, perquè clar, estem acostumats a òperes on les sopranos o les els rols femenins principals o són una miqueta figues o que bueno, tenen la seva bellesa, com la Mimí, com la Violeta, que pobres, tenen una part de caràcter però una part també molt atormentada i molt... La Carmen és una dona atormentada però una dona que no es deixa, no es no, deixa, clar. Lluita fins al final.
És un caràcter indomable,
trenca
amb el tòpic.
Clar, i suposo que és el fet que...
Lliure.
Exacte, i és el fet lliure. Que dius tu, Anna, de tenir ganes de fer un rol així, també sí. Pel fet de ficar-te a la pell d'una heroïna, perquè heroïna, en certa manera ho és.
Realment és una dona que fa el que vol, no? Uh-huh. És tot el contrari d'una prostituta, no?
Uh-huh.
És una dona que va amb qui vol i marxa quan vol, però no deixa de ser una gitana, no? De la seva cultura.
I com funciona en aquest món? Com s'aconsegueix? Hi ha càstings, hi ha proves...
Com funciona?
Com arribes
bueno, suposo que...
a fer Abigail o fer Carmen? Et truquen perquè és un director que ha treballat amb tu?
Sempre en el món de l'òpera que quasi sempre he fet una audició. No? En aquest cas em va sentir un dels grans directors del segle XX que desgraciadament ens ha deixat fa poc, que va ser Rafael Frühbeck de Burgos. Em va sentir a l'Auditori Nacional en una audició, però jo, la meva agència Musi Espanya em va portar a que em sentís. Bueno, doncs faig aquesta audició que li vaig cantar Vida Breve, Carmen, i em va donar doncs un montón de coses. Em sembla que vaig fer la missa en tempore de Belli de Haydn a l'Auditori aquella temporada, i em va agafar per fer Carmen a Cagliari, que és un grandíssim teatre a Sardenya. Però amb la pena que després ell no va poder dirigir. No va poder. Ell era com un director emèrit en aquest teatre i no, al final no va poder, ja era bastant gran, no va poder ser ell el director, però va dirigir Babel, que és un molt, molt bon director.
Ens queden 3 minuts de programa. Sí, m'estan mirant totes amb passa volant.
Cal dir també de la Carmen, si puc fer un petit apunt, i jo crec que cal remarcar-ho per saber també la qualitat artística de l'Anna Hassler. L'Anna va estudiar durant un temps amb la famosíssima Teresa Berganza, professora de la qual mantén una relació molt especial, i que deia ella, Anna no canta Carmen, Anna és Carmen. Que una mestra pugui dir això i a més ho pugui dir amb aquest to, jo crec que com a deixeble, ara ja no, òbviament, perquè ja ets professional i tu ets mestre també, doncs això t'ha d'omplir moltíssim, perquè Teresa Berganza és un algú molt gran, no?
Home, és jo vaig poder preparar aquest rol durant 2 anys a l'Escola Reina Sofia de Madrid, i bueno, tenir a Teresa Berganza davant, no només fent el treball musical, sinó explicant-te, tirant-se pels sostres, interpretant i contant anècdotes amb aquest director quan ho vaig cantar en aquest teatre o en aquest altre, això no té preu.
Una manera d'ensenyar molt més propera, no?
Sí, que és algú que realment no oblidaré mai i de les coses més importants que m'han passat. I sí, aquesta frase la va dir en una, bueno, quan el director d'aquest projecte de Carmen a Sevilla, que al final no es va fer, que dirigia Lorin Maazel, la primera vegada que em va sentir, em va presentar, era a casa de Teresa Berganza, i em vaig acabar les àries i el senyor em mirava així i Teresa va dir, però que no se da cuenta,
és
que i va dir aquesta frase, no, que em va, bueno, em va quedar, són d'aquestes coses, no, com un bany de...
Sí.
Anna Hassler és Carmen.
Sí.
Ens acomiadem amb un tema que ens encanta a totes quatre. Ara ens quedarem, tancarem els ulls, pujarem el volum i acabarem el tertulià en acústic, la clàssica a peu de carrer, amb Canción de cuna para un negrito.
Deixar-me dormir salvatge. Un negrito.
Anna Hassler, moltes gràcies per compartir
gràcies
amb nosaltres dos tertulies en acústics. Em sembla que això és el principi d'altres programes especials que farem al teu costat. Com a mínim, molts cafès. Com ens va dir el Carlos Núñez l'altre dia,
sí.
Ja som amics.
Ja està, ja som amics.
Cristina Casale, Patricia Deno, com sempre, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Anem a gaudir d'aquest tema.
Thank you.